El 30 de octubre de 1938 se produjo la primera señal de que algo estaba cambiando en el ambiente, más concretamente en las ondas.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
La Guerra de los Mundos, aquel viejo relato sobre una invasión marciana escrito en 1898, había madurado convirtiéndose en algo que cuajó de manera extraña en 1938.
1938 fue un año asombroso. Fue el año en que apareció Superman, pero también fue el año en el que se consiguió la fusión del átomo y comenzó la era de la energía nuclear.
También fue el principio de la agresión alemana. En marzo de 1938, la crisis política hizo que Austria se anexionara a Alemania. Y en septiembre, los nazis ocuparon los Sudetes. Con todas estas noticias que no anunciaban nada bueno en sus radios, el público necesitaba evadirse y sintonizaban espectáculos de variedades como La Hora de Chase y Sambor, con Edgar Bergen y Charlie McCarthy, que concitaba el 90% de la audiencia de la radio. Frente a estas marionetas cómicas, la CBS tenía el Teatro Mercurio en las ondas, bajo la dirección de un hombre de 23 años, de nombre Orson Welles. La serie dramática estaba bien considerada, pero apenas podía hacerse un hueco entre la audiencia. Eso mismo sucedió el 30 de octubre hasta que los oyentes comenzaron a buscar algo que sintonizar en su dial.
Fue algo que sucedió por una curiosa casualidad. Fue el primer caso de zapping, de cambio de canal en masa. La gente escuchó el primer sketch del programa cómico de Edgar Bergen y Charlie McCarthy, y entonces pusieron una canción de Nelson Eddy. Pero la gente quería escuchar el programa de humor y no la música, y se puso a buscar en el dial alguna otra cosa que escuchar y sintonizaron con la CBS justo cuando los extraterrestres llegaban a Grover's Mill.
Now nearer home comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey.
Los boletines de noticias fingidos no se parecían a aquellos reales otros que venían de Europa y seguían la pista a un extraño objeto cilíndrico procedente de Marte que había ido a parar a una granja de Nueva Jersey. Y entonces, la tragedia empezó a crecer.
El 1938, Orson Welles estrenava La Guerra dels Mons, un experiment radiofònic que combinava per primera vegada la realitat i la ficció. Buscant cridar l'atenció de l'oient, el programa ha esdevingut el punt de partida de la reflexió de com ens impacten les notícies falses i de quina capacitat tenim per saber que ho són i si realment ens importa que ho siguin. El 1973, la PBS estrenava An American Family, una sèrie documental sobre la pretesa vida rutinària d'una família de Califòrnia. Amb un to documental, s'acabava de posar la primera pedra a un gènere que, a la llarga, es convertiria en el reality televisiu, abandonant la mirada documental dels seus inicis per esdevenir en un contingut d'entreteniment on allò real i fictici es donen la mà. Anys més tard, la televisió de Països Baixos estrenava Nummer 28, preàmbul del que serien els dos programes icònics que fixaven el gènere. Estem parlant de Big Brother i Survivors. Amb dos espais ja mostraven que la clau de l'èxit d'aquest format televisiu no es basava en mostrar la realitat, sinó en deformar-la.
Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió. La mujer del hombre más seguido del mundo. Cristiano es maravilloso. Es un hombre súper normal. Soñaba con tener un príncipe azul a mi lado y hoy en día lo tengo.
La mujer que estoy completamente enamorado.
Gracias al amor Ahora mi vida es un sueño.
A ella lo que realmente le da felicidad es la familia.
La madre más cariñosa, la madre más amorosa.
La televisió i les xarxes socials han anat creant una nova realitat, que no és objectiva ni totalment subjectiva. Es tracta d'una realitat que existeix en tant que un grup de persones acordem que això és la realitat. Es tracta d'un consens entre el generador del contingut i de qui el consumeix. Una realitat intersubjectiva que cada cop té un rol més determinant a la nostra societat, canviant fins i tot la nostra manera de fer i entendre la política.
¿Sí?
Hola, soy Donald Trump. Vengo a ver al señor Cohn. Muchas gracias.
¿Donald qué?
Roy Cohn, es un placer.
El Roy Cohn que sale en todos los periódicos es usted brutal.
Culpable de los cargos.
Roy Cohn es un delincuente. Ha sido acusado 3 veces.
Te contaré un pequeño secreto. La gente me contrata porque soy un ganador.
¿Cómo se gana?
La primera regla es la más simple. Atacar, atacar, atacar.
Será el mejor edificio del país.
Del mundo.
Del mundo.
Espectacular.
Espectacular.
Regla 2, no admitir nada, negarlo todo.
Señor Trump, ¿cree que puede vencer al gobierno?
Regla 3, no importa lo que pase, cantas victoria y no admites la derrota. Lo grabo todo por si lo necesito.
Eso es ilegal.
Para ganar tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea a quien sea.
Hay 2 tipos de personas, asesinos y perdedores.
Estarás sobrecargándote, tendrás deudas hasta las orejas.
Sé bien lo que hago.
¿Te has mirado en el espejo?
Te estás poniendo feo.
No lo olvides, yo te hice.
Hemos creado un nuevo eslogan de campaña. Hagamos América grande otra vez.
Me gusta lo de otra vez.
Ja ho veieu, davant d'aquest panorama sorgeixen diverses preguntes. Per què les notícies falses es viralitzen amb tanta facilitat? I per què ens és igual allò que és real d'allò que podria ser real però que realment no ho és? I quines conseqüències té aquesta manera de comunicar? I el que és més important, ens estem equivocant a l'hora de combatre aquesta mala praxi? De tot això en parlarem al capítol d'avui de l'Audiovisual Mag, però farem moltes més coses. Parlarem de líders digitals amb Carles Rams, ens enfilarem al mirador amb Salvador Bertran i coneixerem novetats del Mag amb Carles Riubó. Benvinguts a la segona temporada de l'Audiovisual Mag.
L'Audiovisual Mag, una dosi quinzenal d'audiovisual en vena.
Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador. Es una vida.
¡Buenos días!
¡Buenos días!
¡Buenos días!
Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
¡Buenos días!
Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
A finals dels anys 90, Peter Weir dirigia el show de Truman. Es tractava d'una pel·lícula que narrava com un programa de televisió falsejava la realitat d'un sol ciutadà per convertir-lo en protagonista viral d'una falsa realitat. Amb el pas dels anys, aquesta ficció es feia realitat, però de forma inversa. La televisió i les xarxes mostren una realitat falsejada, però generada pels ciutadans, amb la complicitat dels mateixos ciutadans. Una realitat no objectiva, convinguda per tots, el que es coneix com la realitat intersubjectiva.
El hecho de que este billete de 100 pesos valga 100 pesos, ¿es algo objetivo o subjetivo? Bueno, en realidad no importa que hayas contestado porque lo más probable es que te hayas equivocado. Quédate hasta el final del video que te vamos a explicar por qué. Nos cuesta mucho la idea de los órdenes imaginados, porque por lo general damos por hecho que solo existen dos tipos de realidades. Las realidades objetivas y las realidades subjetivas. En las realidades objetivas las cosas son reales independientemente de lo que nosotros creamos respecto a ellas. Es decir, que la Tierra tiene forma de esfera es verdad tanto para los que creen en ello como para los que no. En cambio, la realidad subjetiva depende de mis creencias y mis sentimientos personales. Es decir, supongamos que me duele mucho la rodilla, entonces voy al doctor y el doctor me pide que me haga una resonancia y cuando llegan los resultados de esta resonancia me dice que está todo bien, que yo me puedo ir a mi casa porque no hay nada malo en mi rodilla. Pero aunque pruebas muy objetivas hayan dicho que todo está bien en mi rodilla y aunque nadie que no sea yo pueda sentir el dolor que yo siento, para mí subir una escalera sigue siendo una tortura. La mayoría de nosotros presumimos que la realidad es o bien objetiva o subjetiva, como dijimos, y que no hay una tercera opción. Entonces, cuando nos convencemos de que algo no es una creencia o sentimiento nuestro, entonces concluimos que eso es objetivo. Si hay mucha gente que cree que Argentina existe, que el dinero hace que gire el mundo y que las naciones construyen imperios que inician las guerras, eso no es una idea subjetiva mía. Entonces, debe ser algo objetivo. Entonces, Argentina, el dinero y las naciones son realidades objetivas. Sin embargo, hay un tercer nivel de realidad que se llama el nivel intersubjetivo. Las cosas se van a poner un poco raras ahora, pero yo les pido que no me abandonen porque al final del video les va a quedar todo bien claro. Las entidades intersubjetivas dependen de las creencias y comunicación de muchos seres humanos, no de las creencias y sentimientos de un solo individuo. El dinero, por ejemplo, no tiene valor objetivo. Sé que suena raro, pero ahora va a quedar bien claro. No podemos ni comer, ni beber, ni abrigarnos con este billete. Pero si el panadero que está acá a la vuelta cree en el valor de este billete, yo puedo ir y comprar un kilo de pan con este pedazo de papel. Ahora, ¿qué pasa si el panadero no cree en el valor de este billete? Bueno, no sería problema porque puedo ir a otro panadero y comprar el mismo kilo de pan. Pero ahora, ¿qué pasaría si ya ningún panadero creyera en el valor de este billete? Y lo mismo hacen los vendedores ambulantes y los supermercados.
Tal com explica González Díez en aquest vídeo, la realitat intersubjectiva es basa en el fet que tota una comunitat decidim que un concepte és cert. Això, que d'entrada no té per què ser dolent, si és pel bé comú, tant pot afectar un programa de televisió com una informació amb repercussions polítiques.
El candidato presidencial republicano Donald Trump afirmó hace unos días durante su participación en el debate presidencial contra Kamala Harris que los inmigrantes haitianos en Estados Unidos están comiendo perros y gatos en la ciudad de Springfield, Ohio. En Springfield se están comiendo a los perros.
Les fake news no són un fenomen nou i, de fet, sempre han existit. Però ja fa anys que estan creixent dins del panorama mediàtic mundial, ja siguin els mitjans tradicionals, els new media o a les xarxes socials. Però com es lluita contra la desinformació i les fake news?
El 28 de octubre de 2017, un grupo de ancianos se encontraba visitando el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria. Cuando se encontraban en el recinto de los hipopótamos, uno de los animales les sorprendió con una enorme ventosidad que provocó la caída de varios de los ancianos. Tres de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Parece increíble, ¿no? Pues este titular, el pedo de un hipopótamo, acaba con tres visitantes del zoo ingresados en el hospital, se publicó en varios medios que todos consideraríamos serios. que nos parece que tienen credibilidad, que nos parecen fiables. Y sin embargo, este titular es falso, es un bulo. Hace unos meses mi vida cambió. Dejé mi trabajo en un programa de televisión para crear, junto con otro compañero, un proyecto periodístico independiente que luchara contra la desinformación, que apostara por el periodismo de datos, por la verificación, por la transparencia y por la memoria, por la hemeroteca, que ayudara a los ciudadanos a distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. De eso os quiero hablar hoy. Arrancamos.
Escoltem a Clara Jiménez, que fa uns anys explicava dins d'una sessió del TED el projecte de Maldita.es, un dels primers projectes que perseguien les fake news a l'estat espanyol. Però per lluitar contra la desinformació n'hi ha prou simplement a identificar les informacions falses? Fa uns dies vam tenir l'oportunitat de parlar d'aquest tema amb en Josep Àngel Guimarà, que és doctor en comunicació i docent del Departament de Comunicació i Publicitat de l'UAB i membre del grup de recerca en Estructura i Polítiques de Comunicació. Amb ell vam comentar l'auge de les fake news en el món de la comunicació i de la incapacitat que tenim a les institucions per combatre-ho. Escoltem un extracte d'aquesta conversa. Parlem d'una altra transformació, parlem més del sector purament periodístic. Un dels temes d'actualitat actualment és el segon mandat als Estats Units de Donald Trump, no?, que canvia la política comunicacional al 100%, és a dir, no?, ell comunica des d'una altra, no?, des d'una altra forma, no només des d'una altra forma, uns altres mitjans, i a més amb uns suports explícits que són les xarxes socials, no?, en aquest cas X o l'antic Twitter. Com canviarà el panorama, en aquest cas comunicatiu i periodístic, quan la font d'informació normalment més principal, que són els estats, canvien el concepte de l'hora de difondre la informació bàsica per començar a treballar?
Això suposa un daltabaix, no?, des d'aquesta manera de treballar. A més, que t'ho faci el president dels Estats Units és especialment significatiu, perquè, si per exemple, no recordo el nom, però el Bukele no me recordo del país, el Nayib Bukele, que és el president d'un país centroamericà, ja es comunica així.
Sí.
No? Ja fa anys que funciona d'aquesta manera, però no té l'impacte global que tingui la figura de
Donald Trump.
De Donald Trump. No sé, que Donald Trump te faci un tuit, un missatge a la seva xarxa social dient que Ucraïna no havia d'haver començat la guerra i no sé què, té un impacte. Per què? Perquè obre la porta a que molta altra gent decideixi que es pot comunicar d'aquesta manera. I això situa el periodisme clarament a la defensiva. No? És a dir, has d'anar perseguint les declaracions, no hi ha arreglades amb preguntes, amb una roda de premsa, amb una agenda prèvia, amb una notificació, sinó que és a veure aquest senyor quan es desperta i es marca l'agenda. I això és una cosa que Trump utilitza i utilitzarà molt, els polítics els polítics populistes, que és un recurs brutal per marcar l'agenda. És a dir, està marcant l'agenda política i l'agenda periodística perquè està fixant ell quan es parla de què i, a més, en quins termes, que són aquests termes absolutament, vamos, maleducats directament. Aleshores, això suposa, per mi sí que suposa clarament un daltabaix, que és com utilitzar aquestes eines per imposar el teu relat. Si, a més, a sobre tens el propietari de Twitter amb tu, clar, tens la teva xarxa social on tens els teus seguidors i, a més, tens a Twitter amb l'algoritme funcionant a tot trap a favor teu.
Clar, sí, partim d'una realitat objectiva, no?, que és una realitat que hi ha una sèrie d'elements que fan que comprovis que és objectiva. Parlem d'una realitat subjectiva, que és el pensament que tenim individualitzat totes les persones. I parlem d'una tercera pota, no?, d'aquesta realitat intersubjectiva, que és on es fixen aquests mandataris, cas de Trump, cas potser de Rússia, cas de Xina, no?, que és, en veritat és crear una realitat que no té per què ser realitat, però que està convinguda per al màxim de persones possibles, que és una realitat. Entenc que això que pot fer és un efecte taca i que fins i tot el periodisme s'hi adapti en aquesta realitat i jugui un paper.
El problema és quin paper juga aquí, no? És a dir, quin paper has de jugar, quin paper jugues com a mitjà o com a ofici, com a institució, de fet, a les democràcies liberals, no? Perquè al final el periodisme és una institució de les democràcies liberals, davant de gent que insisteix, vull dir, ho diuen ells mateixos, no? L'alt-right nord-americana parla de les dades alternatives, no? De la realitat, bueno, que has de fer, dedicar-te al fact-checking, constantment, no? És a dir, quin paper ha de tenir aquí el periodisme? I aquí, jo crec que en aquests anys vam aprendre unes quantes coses amb el mandat, amb el primer mandat de Trump, però aquest segon està sent tan bèstia, no? Està sent tan, tan, tan salvatge, tan descarnat, no? La duresa de l'estratègia de Trump que no ens serveix, perquè diu, és a dir, no li... Diu, menteix, sap perfectament que menteix, però l'únic que li importa és que el seu públic li compri el que està dient. És a dir, l'altra meitat dels Estats Units i la resta del món li importen molt poc, perquè l'únic que vol és tenir content a la seva clientela. Aleshores, el periodisme que fa davant d'això? El periodisme nord-americà té un problema molt greu i ho té des del 2016, des del primer mandat, que és no saben com tractar a Trump, perquè és molt difícil de tractar, perquè si l'estàs desmentint, no t'escolten els que el creuen. Estàs desmentint per la gent que ja no se'l creu, no? I després, la premsa nord-americana, que va ser la primera, no, a finals del 19, que va crear el model comercial d'intentar arribar al màxim de gent, ser transversal, no sé què, s'està dividint entre la premsa més liberal i la premsa més conservadora. I aleshores estàs desmentint per un públic que ja no es creu al president. I estàs fent un periodisme explicant coses que ja saps que el teu públic ja sap. I el públic que hauria de saber-ho no t'escoltarà perquè no li interessa, perquè de fet eres part del problema segons Trump, no? Aleshores, jo un dels problemes que veig greus de l'aparició d'aquestes figures és la pròpia figura en si mateix, òbviament que sigui el president dels Estats Units, insisteixo que si fos el president d'un país molt més petit no seria cap problema, és que legitima socialment aquestes pràctiques. Si ho fa el president dels Estats Units, ho pot fer la presidenta italiana, el president de Dinamarca i el president de la teva escala de veïns.
Està clar. Seguint aquesta línia d'argumentació, no? Yuval Noah Harari, no? en el seu darrer llibre, Nexus, parla d'una visió naïf, no? de la informació i del periodisme o de la comunicació, conforme seria que, a veure, com ho explicaríem, que la desinformació, sigui per falta d'informació o per voluntat de desinformar, s'ha pensat sempre des de les societats democràtiques que podia ser revertida a través de molta informació, molta, i això no ha estat així. I per això ell parla d'aquesta visió naïf. Per tant, quina és la resposta davant d'aquesta situació que també s'està apropant a Europa en aquests moments? És a dir, com ha de reaccionar el mitjà? Abans parlaves del tema de comprovar la realitat, el fact-checking. No sembla que hagi donat uns resultats no clars. Fa uns anys, per exemple, els estudis de Media Psychology, no, molt ubicats a Alemanya, als Estats Units i al Regne Unit, s'intentaven explicar de per què la gent accepta una realitat que no és veritat, però que s'apropa. No? Tots els formats de realities, etc., tothom sap que no és realitat, però és igual, podria ser-ho. Per tant, estem ubicats aquí. Llavors, davant d'això, quina resposta se li pot donar?
És una resposta molt complicada perquè, a més, jo crec que s'ha de pensar una cosa, que és el que a vegades perdem una mica de vista, que és, vale, nosaltres tenim no, l'audiència que pensa el que pensa i que consumeix el que consumeix, vale, però nosaltres venim d'una època, no, fins a l'any 2000, la gran època, no, la gran era de les emissions massives, del broadcast, en què tu podies centralitzar bastant la comunicació. I aleshores, tu no tenies mitjans que donaven visions alternatives de la realitat. Tu tenies, vale, que entretenir dos canals de televisió i el festival actual pot ser un terme mig, però tu abans els mitjans tenien una certa capacitat de centrípeta en certa mesura, no? d'agrupar la gent i decidir, miri, els temes importants avui són aquest, aquest i aquest. Els actors importants implicats en aquest conflicte són aquest, aquest i aquest, i les posicions són aquestes. Tu ara pots trobar el mitjà que et digui exactament allò que vols sentir. I això l'audiència ho ha fet sempre. Psicològicament, Media Psychology, en part, ho explica això. És a dir, tendim a buscar allò que ratifica el nostre punt de vista. Què passa? Que fa 50 anys era molt més difícil. Ara és molt fàcil. Llavors, lluitar contra això és supercomplicat. Per què? Perquè l'oferta és tan bèstia i està tan desregularitzada que sempre hi haurà algú que expliqui alguna cosa que algú vol escoltar. Clar, si això és un bloc petit, fringe, com era Breitbart als Estats Units fa 10 anys, vale, però quan és la Fox, doncs tens un problema bastant més gros. Quan és un bloc petit d'aquí de Catalunya, vale, però quan és una ràdio privada, doncs és un altre tipus de problema. Aleshores, la solució ha de passar, si passa per algun lloc, és institucional, en termes de política, és a dir, què se pot fer i què no se pot fer en els mitjans de comunicació. Què passa? Que actualment tenim actors polítics que tampoc estan massa interessats en fixar aquesta situació. Per què? Perquè els va molt bé, viuen molt bé d'aquesta situació. Abans parlàvem del fact-checking i del media psicologia. Hi ha estudis que demostren alguns estudis, no? És una qüestió una mica discutida, però hi ha alguna evidència que diu que el fact-checking, de fet, el que fa és agreujar el problema perquè fa arribar, és a dir, desmentint les fake news, fa arribar les fake news a gent que no l'havia vista. És a dir, estan com reverberant, no? Mm-hmm. Allò que volen criticar, que això ha acabat generant en algun públic, hòstia, pues, jo em crec la fake news. Clar, aquesta qüestió naïf, jo estic d'acord en que aquí, amb bona voluntat, no en tindrem prou. És a dir, hem d'analitzar bé què està passant, hem de veure per què la gent tendeix en aquests consums i per què no. I després hi ha una altra línia de recerca molt més recent dels últims anys, que està sobretot dels països nòrdics, que el que estan demostrant és, i d'aquí ve el meu comentari anterior a Trump, que és que qui marca molt el to són els líders polítics. Entonces, si tu tens un líder polític irresponsable, això anirà baixant cap avall. Vale? I si tens un polític responsable, això anirà anant cap avall. Aleshores, els Estats Units de Trump és tan diferent dels Estats Units de Biden? No. El que passa és que Trump legitima i desferma unes forces que Biden no obria. I aquí és on, no és on apareix, pues el lideratge polític, les institucions, no? La psicologia humana, és a dir, és una cosa una mica complexa on els factors són molts i ningú està trobant la tecla. També perquè estem molt al principi de la onada, crec jo. És com... Uah, no?
Portem... No sabem on som, encara.
Exacte.
Esteu escoltant l'Audiovisual Mag, l'autopista sense peatges cap a la informació del sector.
Hem escoltat una visió acadèmica del sector, però què en diu la política institucional? Com reaccionen les nostres institucions davant d'aquesta voluntat deliberada de desinformar-nos o de mal informar-nos?
Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en este evento. Muchísimas gracias a Juan, que como decíamos hace unos segundos, siempre es muy complicado organizar un evento y con este tema tan importante. Y agradezco en todo caso a Europa en Suma, que siempre organiza eventos que son muy interesantes desde la perspectiva europea y desde la perspectiva de la Comisión, como es lógico. Así que muchísimas gracias. Este tema que se va a tratar hoy aquí, pues es uno de los grandes temas que están encima de la mesa desde el punto de vista de los dosieres legislativos que le quedan a esta legislatura. Pero no es una sorpresa en el sentido de que, como probablemente muchos de ustedes sepan, una de las seis prioridades que marcó la presidenta von der Leyen al inicio de su mandato en el año 2019 es precisamente lo que se llamó un nuevo impulso para la democracia. Y en ese contexto es donde se inscribe precisamente esta legislación de libertad de medios, que ha sido muy discutida y que seguirá siendo discutida, como es lógico, porque trata un asunto tan sensible como es el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, no hace falta decirlo, son un pilar fundamental de la democracia, como es bien sabido, y también son un sector económico, pero el hecho de que sean un sector económico no quiere decir que no deban recibir un tratamiento diferenciado dentro de el conjunto de los distintos sectores económicos. Lo fundamental que permea toda la legislación que tiene que ver con los medios de comunicación y que ha propuesto la Comisión Europea es precisamente tratar de garantizar la independencia de los medios como pilar de la democracia, como hemos dicho, ¿no? Esta regulación, el proyecto de regulación, como todos los proyectos legislativos, son una iniciativa de la Comisión. Como sabemos, en la Unión Europea el monopolio de la iniciativa legislativa la tiene...
Els organismes europeus estan intentant combatre el creixement de les fake news i la desinformació a través del blindatge dels mitjans de comunicació tradicionals, intentant que no formin part de monopolis o d'interessos concrets. I per fer-ho, es requereix la implementació de nous censos de mitjans, d'indicadors de transparència sobre la propietat dels mitjans i també d'indicadors de transparència sobre l'ús de les tecnologies automatitzades i d'intel·ligència artificial. Si aquestes normatives seran suficients o no, el temps ho dirà. Però és evident que la situació no és fàcil de corregir en aquests moments, especialment en un moment de proliferació dels continguts generats per intel·ligència artificial i la multiplicació de plataformes de difusió. De fet, el CAC organitzava fa uns mesos una sessió dedicada a la desinformació i l'ús de tecnologies d'IA, i així es pronunciava el president de la institució, el senyor Xirgo.
El repte que tenim, per tant, és doble. Passa per temes molt més antics, crec, que pels conceptes d'intel·ligència artificial i desinformació, siguin combinats o siguin per separat, perquè són temes que van molt més enllà i són patrimoni no de la intel·ligència artificial, sinó de la convencional, i es diuen simplement veracitat i sinceritat.
Aquesta preocupació també forma part d'altres institucions, com la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona. I des del Mercat Audiovisual de Catalunya en parlarem en profunditat a través de diverses sessions que explicaran les noves regulacions europees al respecte i la seva adaptació al panorama de proximitat. Així com es debatran l'estat jurídic en el que ens trobem en aquests moments per combatre tot aquest procés de desinformació i ús de tecnologies que tenen un cert biaix, de vegades ideològic i de vegades d'altres àmbits. Recordeu, tots aquests temes estaran sobre la taula el proper 11 de juny al Mercat Audiovisual de Catalunya.
Mercat Audiovisual de Catalunya. Inscripcions gratuïtes i obertes a audiovisualmag.cat.
Esteu escoltant l'Audiovisual Mag, una experiència immersiva artesanal a cost zero. 107.6 FM.
I a l'Audiovisual Mag ha arribat el moment de treure a passejar el nostre DeLorean particular, en companyia de Carles Rams i el seu convidat a la secció Líders Digitals.
Líders Digitals, amb Carles Rams.
Com va dir el Doc Brown, el Marty McFly, al final de la saga, al final de l'última pel·lícula, el futur no està escrit. El futur és el que facis tu amb ell, així que fes que sigui un bon futur. Una frase que es pot aplicar molt en l'actualitat d'avui en dia. Com el futur del sector audiovisual sigui bo depèn de líders digitals com el convidat d'avui, ens encanta comptar amb l'Aaron López, CEO d'Amplify. Aaron, gràcies per venir.
No, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Moltes gràcies.
Ens fa molta il·lusió començar amb tu aquesta nova secció perquè la intel·ligència artificial és actualment el hype en tecnologia i, òbviament, també en el nostre sector. I la vostra empresa està focalitzada en això. De fet, només teniu un any de vida, no?
Sí, és correcte. Tenim poc més d'un any de vida i sí, és així.
I ens pots fer 5 cèntims de com concebiu aquest projecte fa un any?
Sí, és bastant curiós. Diguem que el tirar-nos a la piscina va sortir d'un dia, o la idea va sortir d'un dia que m'estava fent una targeta de crèdit. Semblarà curiós, però m'estava fent una targeta de crèdit online. I els formularis que sortien en la plataforma aquesta que m'estava fent la targeta de crèdit doncs eren tots en llenguatge natural. No em va trucar ningú, no vaig enviar ninguna dada, sinó que m'anava preguntant d'una manera molt en llenguatge natural en certes dades. Jo anava responent i al final del formulari em surt un missatge que em forma ok, s'han acceptat totes les teves dades, compleixes els requeriments, també amb la targeta de crèdit i ja estàs en un programa equits, no? Diguem-ho d'aquesta manera. Uh-huh. I arrel d'aquest formulari que jo vaig pensar, ostres, no he parlat amb ningú, no he hagut d'enviar cap document, no he hagut de fer res, només em anava preguntant coses i m'envien una targeta de crèdit, no? Aleshores, arrel d'aquesta experiència que vaig tindre fa temps i després d'haver intentat fer molts projectes d'intel·ligència artificial en les altres empreses on estava anteriorment, res, ens hem decidit de tirar-nos a la piscina, formar Amplify, intentar aplicar això que sembla tan senzill amb intel·ligència artificial de generar una targeta de crèdit que te l'envien, etc. Pues intentar fer models semblants pel sector audiovisual. Uh-huh. Però la idea, diguem, original surt d'aquest formulari que se'm va encendre el bombín, no?
Les grans empreses sempre parteixen d'històries curioses, no? Com en aquest cas. I què esteu veient en el sector audiovisual? O sigui, en què està ajudant la intel·ligència artificial a televisió, en ràdios o productors de contingut?
Crec que encara està ajudant poc. És a dir, si miréssim el percentatge d'aplicació d'intel·ligència artificial a les empreses audiovisuals, crec que encara ho apliquen menys d'un 10%, diria, aproximadament. Però crec que en un futur pot ajudar molt i que serà molt disruptor. Vull dir, a dia d'avui, en temes d'intel·ligència artificial, s'està ajudant a la medicina, s'estan fent cotxes autònoms o coses molt, molt futurístiques, no? com la sintonia del programa vèiem al principi. Crec que encara estem veient poc del que es podrà fer dintre d'un o dos anys, sincerament.
I en el cas de la vostra empresa, un projecte que diguis, ostres, això ha marcat la diferència, això realment m'ha ajudat a aquest client a satisfer la seva necessitat. O sigui, un exemple concret, diguéssim, d'allò d'aquest efecte uau, diguéssim.
Doncs estem fent bastantes coses. Per exemple, tenim un client a Colòmbia que està metadatant de forma automàtica tots els judicis que grava. I d'aquesta manera pues, sabem la persona que està parlant, què diu, amb motors de l'LM a més s'estan fent després resums automàtics o s'estan fent actes, diguem, jurídiques de forma automàtica amb els vídeos. Estem ajudant també a accedir al contingut d'una manera més internacional. Som capaços, per exemple, de fer conferències i subtitular aquestes conferències en múltiples llenguatges en temps real. És a dir, la conferència potser s'està fent en català i l'estem subtitulant en anglès, espanyol i francès simultàniament. I fins i tot ara estem treballant en poder doblar-ho en temps real. És a dir, la persona està parlant en català i potser s'està doblant amb una veu sintètica o veu clonada a l'anglès o altres idiomes.
La transcripció, clar, quan pensem en tasques que ens poden durar hores i que en canvi amb intel·ligència artificial es poden fer en minuts, per exemple, doncs, sempre pensem en la transcripció, no? Potser per la nostra deformació professional d'haver vist els documentalistes allà taggejant o transcrivint alguna cosa. Aquesta és... hi ha alguna tasca més que creguis que pot ser així que d'hores passis a minuts?
Sí, n'hi ha moltes tasques que s'estan fent ara. Crec que menys conegudes que la transcripció. La transcripció ha sigut com el que ha aplicat tothom inicialment, no? N'hi ha motors que funcionen molt bé i molt ràpid, però n'hi ha motors d'intel·ligència artificial que són capaços, per exemple, de contextualitzar-te les imatges plànol a plànol o escena a escena. És a dir, són capaços de dir-te, escolta, en aquest plànol surt el president Donald Trump dels Estats Units parlant sobre els arancels d'Europa en l'oficina oval. I el que et diu és que en aquesta escena passa tot això. Vull dir, sap que és el Donald Trump, del que està parlant i on està. Vale? I això és capaç de fer-t'ho la intel·ligència artificial de forma contextual, plano a plano. Vull dir, si tenim un contingut de 3 hores, per exemple, amb motors d'intel·ligència artificial com aquest seríem capaços de plano a plano contextualitzar la imatge. I jo sempre ho dic, no? Si tinguéssim un catalogador manual que ha d'introduir aquestes dades de forma manual, potser es passa tot el dia o dos dies només explicant de la mateixa manera que explica el motor d'intel·ligència artificial plano a plano aquest vídeo, mentre que la intel·ligència artificial t'ho fa en uns quarts minuts.
I anem a l'altre punt, és a dir, frens, no? És a dir, perquè quan una tecnologia nova entra en un sector, hi ha frens. Quins són aquests frens que us trobeu a l'hora d'implantar i en el sector? Què és el que els clients diuen, no? Els pros que hi ha sempre?
Crec que n'hi ha com 3 grans frens, o jo veig 3 grans frens. El primer és que a dia d'avui tots aquests motors d'intel·ligència artificial necessiten encara una càrrega computacional bastant gran, el que implica un cost no molt elevat, però sí que un cost, vale? Al qual doncs, n'hi ha certs mitjans que potser no tenen accessibilitat per pagar aquests costos de càrrega computacional. I aleshores, què passa? Que aleshores utilitzem motors al núvol, com els de Google, Amazon, etc., els grans coneguts, ChatGPT, etc., però que aquests models al núvol, clar, no estan adaptats moltes vegades pels casos concrets de l'audiovisual, sinó que són motors genèrics que s'utilitzen per tot, des de, com dèiem abans, per temes de cotxes autònoms, medicina, etc., com per audiovisual. Aleshores, adaptar aquests models no es pot. Aleshores, tu quan vols agafar un model d'aquests, entrenar-lo, que és el segon bloquejant o que ralenteix el procés, doncs requereix molta càrrega computacional i temps. I després, el tercer, que jo també diria, que encara no l'estem veient, però que ja també es comença a visualitzar en un futur, que és el tema legal, el tema de les legislacions que s'estan volent implantar aquí a Europa, que s'han d'implantar, en això estem d'acord, però també hem d'intentar que no posin pals a les rodes a les empreses tecnològiques com nosaltres, que el que vol fer és coses innovadores, coses que aportin un futur, dintre de la legalitat, però que no ens ralenteixin encara més del que ja costa, perquè si no també empreses europees o catalanes com nosaltres, doncs en comparació amb altres mercats com Estats Units o altres mercats que no tenen una legislació tan, tan estricta, doncs diguem que ens passen per l'esquerra, aquestes altres empreses.
El segon fre que has dit, que era el tema de l'aprenentatge dels algoritmes en el tema local, no? O sigui, un global sembla com que és fàcil, el problema està en el tema local, no? I justament estem a poques setmanes del MAC, a la Fira de Comunicació de Proximitat. Clar, la IA pot ajudar als mitjans més petits, com televisions i ràdios locals, tenint en compte que necessitem detectar doncs, polítics locals, no? Llocs locals...
100%. Nosaltres una de les visions i de les missions que tenim a Amplify és intentar democratitzar aquesta intel·ligència artificial perquè sigui accessible per tothom, no per només les grans televisions o els grans mitjans audiovisuals que poden pagar molts diners, sinó que una televisió local o petita pugui accedir a uns models més petitons, entrenats per cada cas d'ús, i que els utilitzin com ho fan els grans, sense tindre que fer grans despeses econòmiques. I cada vegada surten més open sources, cada vegada n'hi ha més empreses com nosaltres, que jo crec que faran que això sigui possible i viable per tothom. O sigui, no, jo crec que l'intel·ligència artificial ha de ser algo estàndard independentment del tamany de l'empresa, independentment del sector, independentment de tot, que tothom pugui accedir, diguem-ho d'aquesta manera.
Ens queda un minut. Jo no volia deixar de preguntar. Acabeu d'aterrar del NAB, de la Fira del Broadcast de Las Vegas, penso, oi que heu estat?
Sí, és correcte. Fa re pocs dies que hem tornat.
No em puc estar de preguntar-te. Què t'has portat a la maleta? O sigui, què has vist que diguis, ui, això se'n parlarà aquí d'aquí uns mesos? És a dir, no? Quan sempre que anem a una fira d'aquesta, sempre hi ha alguna cosa que creiem. Això d'aquí poc ho veurem a casa nostra.
Doncs m'emporto moltes converses, molt de feedback, moltes idees, però sobretot jo crec que m'emporto dos grans feedbacks. Un és el feedback del nostre nou producte de Genius, que la veritat és que ha sigut molt acceptat per totes les demostracions que hem fet. Diguem que amb Genius som capaços de generar una notícia de forma professional amb els textos, amb el voiceover, amb la veu en off, amb tot, en minuts, quan un periodista a vegades triga 2-3 hores. En un futur us podem fer alguna demostració i explicar-ho més en detall. I sobretot també amb coses interessants en la intel·ligència artificial que es poden fer, com per exemple que a través de la notícia ara n'hi ha sistemes d'intel·ligència artificial que són, per exemple, capaços de crear-te tot l'escenari de les pantalles que tens en un estudi. És a dir, són capaços de, a través dels textos de la notícia, són capaços d'anar-se a un Adobe Stock o anar-se a un catàleg de fotografies i t'omplen, diguem, tota la sonografia de l'estudi de forma automàtica, amb intel·ligència artificial. I coses d'aquestes jo crec que cada vegada anirem veient més i casos concrets reals. Però sobretot m'emporto idees i molt bon feedback.
Molt bé, moltes gràcies, Aaron López, el CEO de l'empresa Amplify, per acompanyar-nos en aquest primer capítol de Líders Digitals. I a tots vosaltres ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies amb més històries, més tecnologia i més idees que fan avançar el sector. I recordeu, com deia el Doc Brown, el futur és ara i el construeixes tu.
El MAC Confidencial, amb Carles Riubó.
Avui amb el Carles volem avançar una de les sessions que durem a terme a la sala 3 del Mercat Audiovisual de Catalunya, concretament la que està dedicada al món dels rodatges publicitaris i de ficció descentralitzats. Carles, què ens pots avançar d'aquesta sessió?
Bé, al llarg de la seva història, els continguts del MAC s'han anat obrint a diferents subsectors, però és cert que el seu entorn natural són les ràdios i televisions de proximitat, i, per tant, l'àmbit de les notícies, els documentals i, en general, la no-ficció. Aquest any, però, com dius, plantegem una sessió que també estableix un pont cap al món dels rodatges de cinema, sèries o publicitat.
Aquest és un fenomen que, a més, s'ha anat desplegant aquests últims anys. Potser no hi havia tanta necessitat d'aquest tipus de serveis, no? O estaven molt centralitzats a una ciutat com Barcelona.
Sí, segurament l'exigència de productores diverses també ha obligat, ha imposat que es creïn aquestes figures, aquestes oficines que, diguéssim, la seva tasca és facilitar la gestió de rodatges en diferents entorns molt variats.
Des de l'administració pública, de vegades no és fàcil poder donar resposta a aquesta necessitat, perquè de vegades tampoc no sap si aquesta demanda serà fixa els propers anys o no. Llavors aquí hi ha molts debats sobre com donar resposta a aquesta demanda de filmacions en el teu territori. Quina imatge està projectant aquestes filmacions? Per tant, com selecciones el que es dedica a ser i que no? Després, les problemàtiques que tenen de cara a la vida normal del ciutadà, no estem parlant de tallar un carrer o bloquejar una estació de tren o un mercat municipal, etc. Llavors, tot això també comporta una sèrie de problemàtiques que s'han de saber gestionar i que no sembla que hi hagi un model únic per fer-ho.
Sí, sí, segurament seran qüestions que apareixeran en aquesta taula rodona. I el que hem volgut fer és plantejar un dibuix, una radiografia de diferents models de gestió que hi ha a Catalunya. En concret serà una taula rodona en la qual farem coincidir dos àmbits professionals que treballen de manera interrelacionada. D'una banda hi haurà representants de diferents film commissions i films office catalanes, és el cas de la Catalunya i la Barcelona Film Commission, la Manresa Film Commission i la Garraf Film Commission, que són, com deia, oficines que d'alguna manera unifiquen i faciliten les gestions de tot allò relacionat amb un rodatge en el seu territori. I en paral·lel també hem convidat uns professionals que entren abans, com són els scouters i els localitzadors, que són aquells que identifiquen tots aquells espais susceptibles de poder ser adoptats com a escenaris d'un rodatge i que també fan gestions sobre el terreny, per dir-ho així.
És molt interessant perquè hi ha diferents agents en aquest procés i suposo que depèn del tipus de filmació, etc. Uns agents tenen un pes més gran que uns altres, no? I el que dèiem, hi ha múltiples models de gestionar aquesta realitat i de vegades fins i tot no sabem exactament quin adoptar o en quin moment adoptar-ne un de més consolidat o de més flexible. I tot això jo crec que sortirà en el debat en aquesta sessió que es farà en el mercat audiovisual de Catalunya. Això serà a la sala 3?
Serà a la sala 3, sí.
Molt bé. Doncs, Carles, moltes gràcies per aquest apunt sobre el mercat audiovisual de Catalunya i, com diem sempre, us esperem el proper 11 de juny al recinte de Reconvert, Fàbrica de les Arts.
Mercat Audiovisual de Catalunya. Inscripcions gratuïtes i obertes a audiovisualmac.cat.
Esteu escoltant l'Audiovisual Mac, una experiència immersiva artesanal a cost zero. El Mirador, amb Bertran Salvadó.
A Lost in Translation, el personatge que protagonitzava Scarlett Johansson disposava d'un gran mirador a la seva habitació d'hotel des d'on veia Tòquio, des d'una perspectiva poc habitual. Però no només a les pel·lícules veiem miradors o observatoris espectaculars. També n'hi ha programes de ràdio o podcasts, com és el nostre cas. Nosaltres tenim un mirador propi, amb un guia inclòs, que ens ajuda a entendre millor els estudis i anàlisis que es duen a terme des de i sobre el sector audiovisual. Bertran Salvador, ben retornat a la teva secció.
Bon dia, Lau, moltes gràcies i encantat de tornar a ser per aquí.
Molt bé. Què veurem avui des del mirador?
Avui començarem l'espai pròpiament dit amb un estudi que és molt de casa, que és molt del sector audiovisual dins del que és Catalunya. Uh-huh. I he pensat que podria ser un bon primer estudi per començar a debatre sobre què està succeint al sector. Uh-huh. I no parlo de cap altre estudi, sinó el que va presentar Acció al gener d'aquest any, en col·laboració amb diverses entitats, entre elles el Clúster Audiovisual de Catalunya. I en aquest estudi el que fa Acció, bàsicament, és fer una fotografia del sector a casa nostra. I penso que és un bon primer estudi per començar aquesta secció del mirador.
Aquest estudi es va presentar abans de la Fira ICE, no?, en col·laboració de la Fira ICE, i marcava una mica no?, feia una petita fotografia del sector i com havia anat progressant aquests últims anys. Què ens explica aquest estudi?
Bé, aquest estudi és relativament complet, si bé hi podrem debatre alguns aspectes, i el que ens fa és intenta fer una fotografia de diverses parts del sector, tant a nivell molt empresarial, de quina tipologia de les empreses que el conformen i com hi ha hagut una evolució d'aquestes empreses en els darrers anys. També ens fa una comparativa de com atreu inversió estrangera a Catalunya en comparació amb d'altres regions i també ens situa una miqueta què és l'ICE i quines són els principals elements dins del nostre teixit audiovisual per atreure talent o per desenvolupar, com podria ser el parc audiovisual o el projecte del Catalunya Media City.
Des del sector, de vegades, quan es veuen aquests estudis, s'arriben a conclusions molt ràpides, no? De dir, a veure, aquest estudi de què està parlant? Del sector tal com l'enteníem fa uns anys o del sector com l'entendrem en el futur? Perquè aquí sembla una combinació i una barreja entre la part del sector que es dedica a la generació de continguts, no? Que era clàssicament productores audiovisuals, i la part del sector que es dedica a produir serveis vinculats al sector. Siguin serveis digitals, sistemes d'automatització, intel·ligència artificial, generativa, etc. No?
Sí, crec que portes el principal punt de debat ara mateix, perquè aquest estudi es funciona a partir de obtenció d'una sèrie de CNAs a la base de dades d'Orbis i a partir d'aquí fa un estudi del sector. Aleshores, la idea que hi ha tant en aquest any com en l'any passat de l'informe del 2024 era una mica expandir aquesta versió o aquesta visió més clàssica de la producció de contingut a incloure altres agents i actors empresarials que estan també dins del sector audiovisual. I, per tant, en aquest sentit, aquest informe d'acció es diferencia una miqueta del marc més clàssic perquè incorpora, per exemple, no només productores, sinó serveis de producció, lloguers, tecnologia immersiva, altres tecnologies, difusió de marca, publicitat, comunicació, tipologia de distribució. Per tant, el que intenta fer és com bé comentaves tu, potser és incorporar més sensibilitats i això també està molt marcat com bé comentaves, en la fira ICE. La incorporació des del 21 d'ICE com la fira de audiovisual integrat més important d'Europa tingui lloc a Barcelona des del 2021, ha pogut tenir un impacte en les empreses del sector incorporant una sèrie d'empreses tecnològiques i la intencionalitat d'aquest informe és no és altra sinó incorporar totes aquestes empreses i fer una visió, una panoràmica molt global del que és el sector audiovisual. I, per tant, no dialoga completament amb informes previs que se centraven més aviat en la producció com a tal. Per tant, aquí no només parlarem de producció, sinó que parlarem d'una sèrie d'altres serveis que interseccionen amb el que és l'audiovisual, però accedeixen al concepte purament de producció.
Aquesta visió tan integral del sector, la trobem també en estudis que s'han fet a altres països? És a dir, estem compartint el mateix concepte audiovisual a l'hora de fer aquestes mirades?
La veritat és que el que es fa a altres països, és a dir, hi ha molta variabilitat. L'informe de referència, que seria el Global Media Entertainment Outlook, que fa PwC, té una missió també molt integral, és a dir, incorpora moltes vessants. De fet, incorpora inclús vessants que aquí no hi són, com podria ser la connectivitat. De fet, per fer aquest mapa mundial que fa el PwC, una de les tres potes que analitzen és serveis d'internet, com s'estan oferint aquests serveis d'internet, de comunicació, companyies mòbils, i això és una cosa que, per exemple, en aquest informe no s'inclou perquè es considera que no té tant a veure amb el que és el sector de la comunicació com a tal o de l'audiovisual com a tal. Per tant, en molts sentits sí que pot relacionar-se amb aquests informes o amb d'altres informes que també s'estan fent internacionalment, però cada un d'aquests informes té particularitats perquè volen posar l'èmfasi. Aleshores, en aquest cas, aquest informe jo crec que està molt contextualitzat per l'ICE i, per tant, el que es fa és, a partir d'una fotografia del que és la producció visual clàssica, s'incorporen aquestes empreses, el que l'alinea una miqueta més amb informes mundials i internacionals, però no del tot.
Quines són les conclusions d'aquest estudi?
N'hi ha diverses d'interessants. Podríem començar amb la panorama general del que és el sector Catalunya. I el sector Catalunya sembla que creix. Convé anar amb compte amb això, perquè és com dèiem, si anem variant la tipologia d'empresa que considerem dins del sector, aquests valors també els haurien de relativitzar. Però en qualsevol cas sembla que la facturació i el sector està creixent. Està creixent especialment en termes de llocs de treball, per exemple. Hi ha un increment de prop del 12% respecte a l'any anterior. També d'empreses i la facturació arriba a assolir uns 8.600 milions d'euros, el que suposa un aproximadament 3% del PIB, però si ho mirem una mica en retrospectiva veiem que aquesta proporció del PIB es manté més o menys estable amb els anys. Per tant, sí que hi ha un creixement respecte a l'any anterior, però també és cert que el sector audiovisual, en diversos estudis que s'han fet històricament, es manté al voltant del 3%, almenys en els últims 5 anys. Si ens anem més enrere, podríem trobar més discrepàncies, però hores d'ara es manté aquest volum de PIB.
També parla del número de, no, de treballadors vinculats en el sector, que em sembla que passaven dels 40.000, tinc entès, i de les més de 4.000 empreses dedicades al sector, que com que no hi ha aquest element comparatiu, també és difícil, no, de saber si estem parlant de el sector amb tots els seus subsectors a dins, o els estudis anteriors només parlaven d'un subsector que era, per exemple, la producció visual clàssica o que sigui, no? Aquí hi ha una pregunta de fons que és... aquesta sensació de que el sector està creixent i sobretot està creixent en l'àmbit de serveis i en l'àmbit de la tecnologia, de vegades també té una altra part de la moneda, que és que no està creixent en l'àmbit dels continguts o que s'està estabilitzant en l'àmbit dels continguts. Perquè moltes vegades tenim molts professionals que s'han format en l'àmbit dels continguts, en l'àmbit de la producció tradicional, que no aconsegueixen trobar les condicions laborals que volen, no? O que els serien ideals per poder tirar endavant, i de vegades deixen la professió, la canvien, etc. Com hem d'abordar una situació d'aquest tipus en la qual tenim una part que creix molt i una altra part que no sabem com s'està recol·locant davant d'aquest panorama?
Clar, aquí toques, vas directament al moll de l'os de la qüestió i probablement aquí ens faltarien dades empíriques per intentar contextualitzar això. És a dir, és cert que hi ha aquesta èmfasi en el desenvolupament de solucions tecnològiques, però costa quantificar concretament quina és la pèrdua, o si és que hi ha una pèrdua en el que és la producció de continguts, no? És a dir, el que, per exemple, si ens intentem centrar en aquest informe, sí que hi ha un augment, per exemple, del nombre d'empreses productores de continguts, d'acord? Vull dir, si ens mirem amb la comparativa de l'any 23 i la comparativa del 24, hi ha un lleuger augment, bueno, del 2% en empreses que es dediquen a la producció de cinema, a televisió i d'altres. Per tant, sí que sembla ser que hi ha un increment, però si ens anem a la part més qualitativa, si hi ha persones que perceben o consideren que aquesta producció de continguts no s'està duent o no s'està enfatitzant tant com d'altres, aquí ja ens trobaríem amb un buit de dades que l'informe d'acció no s'hi adreça directament. Aleshores...
Està clar. I aquí suposo que hi hem d'afegir un element més, no? Que són els sistemes d'automatització de la feina i sistemes d'automatització a través de gestió de dades o de mecanismes o d'intel·ligència artificial, que el que fan, entenc, és que es pugui produir amb una càrrega laboral diferent a nivell de persones.
Certament. És a dir, per ara això encara no ho estem detectant tot en les tendències, perquè això encara és el 2024 i encara hi ha un augment en el nombre de persones treballadores. És cert que el que pot ser que això vagi canviant a mesura que aquestes tecnologies es van incorporant. Per exemple, en aquest sentit hi ha una dada que és prou interessant, que és, si ens hi fixem en les empreses que es dediquen a la postproducció, hi ha un augment del 14% en el nombre d'empreses, és a dir, que hi ha més empreses que es dediquen a la postproducció. Però, en canvi, si ens movem a la facturació d'aquestes empreses, hi ha una davallada del 10%, és a dir, hi ha més empreses que facturen menys diners. Això és un fenomen que estem començant a identificar, que és gràcies a... De fet, això, a l'informe d'acció no es reflexa, però jo... Tinc accés a unes dades que complementen aquesta recerca i semblen apuntar que, per exemple, en el sector de la postproducció de so s'està donant un fenomen de formació de noves empreses de molt petit format, és a dir, d'una o dues persones, que estan podent dur a terme encàrrecs en la postproducció en el terme del so i de forma molt més eficient. Per tant, el que estem veient és que hi ha una davallada de la facturació en aquestes empreses, probablement per la incorporació ràpida de solucions tecnològiques. Per tant, que s'està aconseguint solucions més barates i per part d'empreses de petit format. Per tant, hi ha un increment d'empreses de petit format, però no així de facturació. I això que estem veient només en el camp de la postproducció, que encara no ho estem veient a la producció o altres serveis de producció, pot ser una tendència que a mesura que l'adopció tecnològica es va fent més transversal en el sector, es vagi reflexant en d'altres tipologies d'empreses.
Aquest és un tema molt interessant, perquè em sembla que fa uns 20 o 25 anys es van fer uns estudis sobre el que se'n deien franc tiradors audiovisuals, que precisament eren productores d'una o dues persones, que feien la feina d'una productora gran, però en petit, quan van començar a haver eines digitals per començar a treballar des de casa o des d'espais més domèstics, no? Quan la tecnologia va deixar de ser totalment analògica i va ser digital. Potser estem en un moment similar a aquest.
Sí, podria ser que repetís aquest fenomen. Clar, convé que aquí també podria debatre, perquè si bé és cert que la transició al digital va permetre, per exemple, que moltes petites empreses poguessin desenvolupar aquestes tasques, el que observem al sector, almenys a Catalunya i no només a Catalunya, és una certa concentració de capitals. Per tant, malgrat sí que hi ha, és a dir, clar, aquí hi ha dues tendències que poden divergir i caldrà veure quina de les dues s'acaba assolint, però, per exemple, la producció visual, poques empreses, és a dir, per exemple, la Mediapro, en el cas de Catalunya, concentren la gran major part del capital representatiu del sector. Per tant, caldrà veure si aquestes solucions tecnològiques d'augment de l'eficiència acaben traduint-se en una fragmentació del que és el panorama empresarial en el sector de la producció audiovisual, o si, per contra, es confirma aquesta tendència a l'aglutinació de serveis per part de grans productores, que el que poden fer, en qualsevol cas, és fer més eficient els seus processos. Per tant, aquí tenim un camp que encara no està clar cap a quina direcció es mourà. Si bé és cert que, per exemple, tenim, com comentava, en el camp del so, sembla ser que ara mateix estan proliferant empreses petites que donen solucions a produccions, no està tan clar que dins del que és la producció visual això no acabi al final sent absorbit per les grans empreses que podran fer més eficients els seus processos.
Com que no ens queda gaire temps, creus, repassem una mica l'estudi en el sentit de l'estudi aquest serà un model que es anirà repetint amb els anys per anar fent comparatives, creus?
La tendència, jo crec que l'interès és en anar repetint aquest estudi, no només a Catalunya, per la tipologia d'estudi ja s'ha repetit 2 anys, és a dir, el 24 ja seguia més o menys un model semblant al d'enguany i el 25 també, i la idea, pel que a mi em consta, és que segueixin amb aquesta línia pels propers anys, per tant, d'alguna forma estandarditzar aquesta aproximació a les dades, i també tinc constància de que potser seria interessant fer créixer això més enllà del que és el territori i potser aportar una mirada dalt sota els mateixos paràmetres. A hores d'ara no existeixen un estudi d'aquesta índole a nivell estatal. Hi ha la derivada, per exemple, del PwC, que sí que fa una mirada local a Espanya, però no hi ha un estudi d'aquestes característiques i, per tant, sé que hi ha interès a Espanya a intentar emular aquest model. Uh-huh. I, per tant, sí que hi ha un interès a intentar que això sigui un estàndard, però caldrà veure perquè, òbviament, fer-ho amb aquest tipus d'aproximació pot perdre matisos o pot perdre contrapunts que poden ser interessants. Per tant, caldrà veure com les diverses parts del sector acaben acceptant o no acceptant aquesta tipologia d'estudis o advoquin per fer altres aproximacions.
Abans de tancar la secció, no m'agradaria oblidar el fet que acabes de tornar de viatge, no? De viatge acadèmic a Copenhagen, pot ser, o de Dinamarca, tinc entès?
Així és, exacte. Jo he estat un parell de dies a Copenhague visitant el Copenhagen Institute for Future Studies, que és, bueno, és una mica el far en el camp dels estudis de futur a Europa. És una institució que ja té 50 anys de recorregut. I
que es dedica a fer prospeccions de futur, és així, oi?
Exacte, és a dir, es dediquen a establir escenaris possibles, és a dir, no estan un forecast, no fan forecast, sinó que fan foresight, no? Intenten dibuixar quins escenaris són possibles en base a les incerteses que identifiquen, i la veritat és que funcionen, és a dir, funcionen una miqueta com establint contractes amb diverses empreses, i segons em consta, i han fet saber, per exemple, en el seu últim, fan una revista que es diu Farsight, i, per exemple, han fet una recerca amb la BBC. La BBC està interessada en conèixer com evolucionarà el mercat de la intel·ligència artificial pels mitjans de comunicació i han contactat amb aquest institut per fer-los un estudi.
Molt interessant la feina que fan aquest estudi, perquè ens ajuda a imaginar futurs possibles, com també ho fa la Càtedra de Futurs Audiovisuals de la Universitat Pompeu Fabra, que coordina amb el Bertran Salvador. Moltes gràcies per aquesta primera dosi de mirada des del mirador. Seguim d'aquí 15 dies.
Així és, moltes gràcies. Perfecte. I un plaer, com sempre.
L'Audiovisual Mac, l'actualitat de l'audiovisual de quilòmetre zero.
Acabem aquí el segon episodi de la segona temporada de l'Audiovisual Mac. Gràcies per escoltar-nos. En Carles Rams, el Bertran Salvador, el Carles Riubó, la Maria Josep Pérez, l'Elisenda Coquet i el nostre tècnic, en Josep Soleil, tornaran a ser aquí d'aquí 15 dies per mostrar-vos el bo i millor del panorama audiovisual català. Qui us parla, Lau Delgado, us desitja que tingueu un molt bon audiovisual.